Notícies Vespre. Pau Duran.
Creixen les denúncies per agressions sexuals. El Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones d'aquest dijous es torna a carregar de raons. Augmenten especialment les denúncies per violacions en grup, com en el cas de la Manada de Sabadell. Ho ha explicat Eulàlia Barros, degana del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, al programa El Cafè de la Ràdio.
Les peticions s'han incrementat i això, és a dir, la percepció que tenim als col·legis d'advocats d'aquest tipus de delictes i d'aquesta forma de comissió d'aquests delictes coincideix amb el que els mitjans de comunicació esteu dient i les institucions públiques estan dient d'augment d'estadístiques en aquest sentit.
El Col·legi de l'Advocacia i l'Ajuntament de Sabadell actualitzaran el protocol per l'abordatge de la violència masclista amb la idea de millorar la coordinació mentre duri la defensa jurídica de les víctimes. Serà justament aquest dijous, 25ena, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. 1 milió d'euros per garantir l'estructura de les naus interiors del vapor Pícit. Les obres arrencaran al febrer i s'allargaran durant 8 mesos. Aquest és el calendari amb el qual treballen des de l'Ajuntament després que avui la Junta de Govern n'hagi adjudicat els treballs. El projecte servirà per consolidar l'estructura i permetrà poder fer ús de la segona de les naus d'aquest vapor del centre. I en esports, el ja exentrenador del Centre d'Esport Sabadell, Antonio Hidalgo, s'acomiada demà del club i dels aficionats. Per substituir-lo, ara mateix el més ben posicionat és Pedro Munitis. Tot això donarà de si a Notícies Vespre durant els pròxims minuts amb la companyia del Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Abans d'entrar en matèria, passem pels serveis.
El temps.
Anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya per parlar amb el Sergi Gallego i que ens digui què és el que ens espera per les pròximes hores. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui el cel estarà molt ennuvolat o cobert en general i s'espera precipitació feble i dispersa a punts de la meitat est, sobretot al litoral i al prelitoral i a la costa central. Al llarg de la tarda arribarà precipitació a la meitat sud del territori, sobretot a les Terres de l'Ebre, d'intensitat localment moderada o forta a l'extrem sud. Aquests primers xàfecs seran l'inici d'una llevantada que ens afectarà els pròxims dies amb precipitació general i un temporal marítim i de vent. Per tant, demà s'espera precipitació a qualsevol punt del país. Inicialment, la més intensa i abundant s'enregistrarà a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, on a més farà vent fort o molt fort, amb ratxes superiors a 60 km per hora. A banda, la situació marítima a la Costa Daurada estarà molt alterada amb onades que podran superar els 3 metres i amb una notable mar de fons de l'est. A la resta del país, la inestabilitat arribarà sobretot de cara a mig matí, quan la llevantada afectarà a tota la costa catalana amb precipitació general, fort vent i mala mar. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El Col·legi de l'Advocacia oferirà assessorament gratuït sobre com funciona el torn d'ofici per a les víctimes de violència masclista aquest dijous, coincidint amb el 25ena. Ho ha explicat la degana del col·legi, Eulàlia Barros, en una entrevista a Ràdio Sabadell.
És informació lliure i gratuïta i sense cita prèvia i a qualsevol hora, mentre la taula estigui oberta, que serà durant el matí en hora de funcionaments dels jutjats, i allà l'atendrem i explicarem bàsicament quins són els requisits de la justícia gratuïta per víctimes de violència masclista, a on es poden dirigir tant per demanar assessorament jurídic com per demanar qualsevol tipus de atenció a totes les institucions que estan oferint ara mateix aquest tipus d'atenció centralitzada.
A més, també aprofitaran el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones per actualitzar el protocol d'abordatge de les violències masclistes. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Un dels objectius és adaptar-se a la nova llei catalana i oferir una atenció integral que no només tingui en compte la violència de gènere, és a dir, dins de la parella. Alhora servirà per millorar la coordinació entre el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el SIAT, amb els advocats d'ofici per garantir un assessorament jurídic que protegeixi més la víctima. Finalment, també cal adaptar-se a la realitat dels fets delictius. Per exemple, a l'augment dels casos d'agressions sexuals.
Les peticions s'han incrementat i això, és a dir, la percepció que tenim als col·legis d'advocats d'aquest tipus de delictes i d'aquesta forma de comissió d'aquests delictes coincideix amb el que els mitjans de comunicació esteu dient i les institucions públiques estan dient d'augment d'estadístiques en aquest sentit.
Durant aquest any, 510 dones han estat ateses al CIAT de la ciutat. 4 de cada 10 han estat ateses per un treballador social, 5 de cada 10 per un psicòleg i un 10% han demanat assessorament jurídic.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
Canviem de qüestió. Les obres per garantir l'estructura de les naus interiors del vapor Pisit arrencaran al febrer i s'allargaran durant 8 mesos. Aquest és el calendari amb el qual treballen des de l'Ajuntament després que avui la Junta de Govern n'hagi adjudicat els treballs. N'ha apuntat més detalls el portaveu de l'executiu local, Pol Gibert.
Un molt reivindicat, com bé sabeu, és la consolidació estructural i tancament exterior del vapor Pisit, una reivindicació que fa temps que hi ha a la ciutat, a la qual s'invertiran quasi 1 milió d'euros, per intentar doncs, consolidar l'estructura i posar també a disposició la segona de les naus del vapor Pisit.
Però les obres d'aquest projecte no són les úniques que s'han adjudicat en la Junta d'avui. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Avui s'ha donat llum verda a diferents projectes que ascendeixen per sobre dels 6 milions d'euros, tots ells relacionats amb l'espai públic. Entre aquests hi ha la remodelació del passeig per un valor d'1.266.000 euros i la creació del Jardí del Sud. Gibert considera que es desbloquejaran projectes molt importants per la ciutat.
Una junta de govern local en la qual passen 6 milions d'euros d'inversions doncs és molt i molt destacada, molt i molt esperada i evidentment també posa doncs, en marxa molts projectes que durant molts anys s'han volgut treballar a nivell municipal i que avui doncs, comencen a veure la llum i a caminar. I com us deia, tots ells orientats amb una mateixa dinàmica, a intentar tenir una ciutat més amable, una ciutat més verda, més acollidora i per tant doncs, també fer-la a tots doncs, a una ciutat que vulguem doncs, disfrutar de l'espai públic i poder gaudir-ne amb calma i tranquil·litat en diferents millores, com podeu veure, moltes enfocades en l'àmbit de l'ecologia i l'àmbit verd.
També s'ha adjudicat la reposició de l'arbrat viari amb una inversió de 800.000 euros i la renovació de mobiliari urbà per valor de 120.000. En l'apartat de licitacions, la Junta ha aprovat l'expedient de contractació de les obres de pacificació del carrer Conxa Espina, com ha apuntat Gibert.
Hi ha hagut també inici de licitacions de la pacificació del carrer Conxa Espina entre el carrer Pardo Bazán i Reis Catòlics, amb un import de 150.000 euros i que permetrà que aquest tram de carrer es converteixi en prioritat per vianants i compti amb més il·luminació, nous bancs i també zones més enjardinades.
Per últim, també s'ha donat llum verda a l'adjudicació de les obres de renovació de gespa artificial dels camps de futbol de Sant Oleguer i dels Marinals, que entre les dues sumen pràcticament 500.000 d'euros.
I una altra actuació, en aquest cas el nou pas provisional de vehicles que l'Ajuntament ha obert entre els carrers de Júpiter i de Damià a Forment, a Can Feu, és una mesura precipitada, segons ha fet saber la plataforma Soterrament FGC Ara, que demana que es faci marxa enrere. El govern municipal ha construït un accés de vehicles delimitat amb New Jersey sobre l'espai, encara per urbanitzar, sorgit del soterrament de les vies dels ferrocarrils de la Generalitat. Això dona una altra sortida a la ja existent als cotxes del sector dels planetes. Però la plataforma Soterrament FGC Ara considera que aquesta decisió és contrària a l'objectiu de guanyar un nou espai públic pacificat sense vehicles. Isidre Soler, portaveu de la plataforma, reconeix que existeix un problema amb els cotxes.
És veritat que Planetes té un no tant un problema d'entrades i sortides, que té una entrada i té una sortida, i estem parlant d'un espai molt petit. En tot cas, té un problema d'aparcament i té un problema, diguéssim, d'endreçar l'espai públic, però qualsevol actuació per millorar el seu espai públic no pot anar en contra d'aquest guany, d'aquest futur, d'aquest projecte, diguéssim, d'un passeig, no? Vull dir, no sé, això, en un altre barri on es guanyi un espai de vianants i sense cotxes, a ningú se li correria, doncs.
Per això reclama trobar al barri dels Planetes altres solucions a la mobilitat interna, en consonància amb assolir una ciutat més saludable i més habitable. L'entitat tem que aquesta actuació provisional comporti un antecedent negatiu que condicioni la futura adequació. Entenen que ha estat una decisió presa al marge del criteri urbanístic traslladat a les bases del concurs per definir el projecte d'urbanització.
En el mandat passat ja es va consta que des de mobilitat de l'Ajuntament estaven treballant per resoldre una mica la situació que tenen els Planetes. Em sembla ser que això es va aturar amb el canvi de govern, però ara, amb el concurs que s'està en fase, diguéssim, de tramitació, s'està fent, està inclòs de que s'estudiï la mobilitat dins dels Planetes.
Altres entitats, però, com el moviment veïnal Sector Planetes, ja s'havien mostrat favorables anteriorment a aquesta solució d'obrir camí entre Júpiter i Damià Forment i apunten que és l'alternativa a sortir del barri sense passar per Rambla Ibèria. I l'associació sabadellenca Leos Mi Ángel està entre les candidates del projecte Elles Cuenten, impulsat pel col·lectiu Males Madres, de suport a dones que han de cuidar els fills o altres familiars amb malalties. La mare d'en Leo, un sabadellenc de 4 anys amb síndrome d'Angelman, s'ha sumat a la iniciativa explicant la malaltia del seu fill i com li ha canviat la vida en només 300 caràcters.
Mònica Saavedra competeix ara amb 245 dones més per ser una de les tres més votades i així rebre una ajuda de 3.000 euros per finançar les teràpies del seu fill. Unes teràpies que ocupen pràcticament tot el temps lliure d'en Leo i dels seus pares. Saavedra apunta que un cop a casa encara han de fer molta feina per compensar les mancances del seu fill.
Quan ja tornem de les teràpies, doncs a casa continuem, o sigui, fem molt treball a casa. Fem exercicis que ens deriven els seus terapeutes per treballar l'autonomia i ens formem, tant el seu pare com jo, estem contínuament formant-nos en comunicació augmentativa i alternativa, no? Com deia abans, el Leo no parla, no es pot comunicar oralment i llavors hem d'aprendre nosaltres sistemes de comunicació augmentativa i alternativa per formar-nos i poder ensenyar-li amb ell a que es pugui comunicar allà demà amb aquest sistema.
Saavedra admet que la competència és dura perquè ella porta 1.500 vots i la candidata més votada ja en compta amb 5.000. No obstant això, considera que donar visibilitat a la seva situació ja és molt important. La votació estarà oberta a la web del col·lectiu Males Madres fins al 29 de novembre.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Les vendes per la grossa de Nadal s'han avançat. Així ho ha constatat amb les administracions de loteria consultades per Ràdio Sabadell quan tot just falta un mes pel sorteig. El desembre acostuma a ser el mes més fort, però enguany s'han avançat fins i tot a l'octubre. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Pau. Entre els factors que explicarien aquest ascens de les vendes, hi ha que aquest any més empreses han tornat a jugar després d'uns anys més fluixos per la pandèmia. En parla l'Àngels, de l'administració número 4.
Sí, hi ha una mica més de venda. Les empreses, l'any passat, clar, estan totes tancades, el que no estaven treballant a casa... Se nota, se nota.
Un dels números més venuts a l'administració número 3 de la via Massaguer és el 08208, el codi postal de la Creu Alta. Un altre dels més demandats és el 15.821, distribuït des de l'administració número 1 i que ja s'ha exhaurit. Ho ha detallat el Julià, el seu responsable.
Nosaltres tenim un número que ja se'ns ha esgotat, que és el 15.821, que és el 15 d'agost del 21, no? I clar... Han trucat de tot Espanya. De tot Espanya s'ha enviat a totes les províncies d'Espanya i això cada any passa. Aquest any és el 21.
A més de jugar sempre al mateix número, el sorteig de la grossa té altres tradicions afegides, com ara compartir dècims o comprar-ne per a la família. És el cas de la Lourdes.
Sí, per Nadal, només per Nadal. Compro per les meves filles, un per cada una, tinc dues filles i un per mi.
Entre les terminacions més demandades, habitualment hi ha el 13, enguany, però el 21 s'ha situat al capdavant.
Avui també és notícia.
Mor un veí de Sabadell en un accident de trànsit a la C-59.
El sinistre que s'ha produït quan el turisme que conduïa ha sortit de la via ha tingut lloc a l'altura de Sant Feliu de Codines aquesta nit. La víctima era un jove de 21 anys. Amb aquesta mort ja són 120 les persones que han mort des que va començar l'any en accident de trànsit.
La policia municipal denuncia 4 conductors per usar el mòbil mentre conduïen.
Tot plegat en el marc d'un control polivalent que es va fer ahir al carrer Antoni Forrellat. Els agents també van denunciar 2 conductors per tenir la ITV caducada del seu vehicle, 2 més per tenir el permís suspès i no haver realitzat el curs i un altre per conduir de forma temerària. Va intentar fugir per evitar el control.
Record per Ernest Lluch, 21 anys després del seu assassinat per la banda terrorista ETA.
Una vintena de persones van recordar i al migdia la seva figura convocats per l'entitat local Memòria Socialista i el PSC. Antonio Rodríguez, coordinador de Federalistes d'Esquerres de Sabadell i membre de Memòria Socialista, apunta els motius de l'acte.
La voluntat és recordar una persona que va ser assassinada per ETA en la seva lluita constant per la democràcia, per les llibertats, i en la que, a més, va jugar un paper determinant com a gestor, com a diputat al Parlament de Catalunya, dels Congrés a Espanya, i també com a ministre de Sanitat. i és recordar i homenatjar d'aquest assassinat.
Diputat i ministre de Sanitat, Lluc va ser un dels defensors del diàleg per solucionar el conflicte armat al País Basc.
Palau Solità i Plegamans implanta un passaport cultural propi.
Una iniciativa que premia els alumnes de secundària que participin de manera activa o com a públic en actes culturals. La proposta, inspirada en un projecte similar que ja funciona a Guadalajara, neix de la regidoria de joventut per promocionar el consum de continguts culturals entre els joves del municipi. Els alumnes poden augmentar la seva nota de classe de literatura catalana si completen un seguit de propostes al llarg del curs acadèmic.
No ens movem de Palau Solità. Allà han començat les obres per instal·lar una caldera de biomassa forestal.
El projecte preveu un estalvi econòmic de 20.000 euros anuals i una important reducció de les emissions de diòxid de carboni. La caldera subministrarà energia tèrmica a 7 edificis, 4 escoles, el pavelló esportiu, la prefectura de policia i una escola bressol. El projecte té un cost superior als 400.000 euros.
I la Diputació de Barcelona concedeix un crèdit de gairebé 2 milions i mig d'euros al Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Els crèdits s'emmarquen dins del Pla d'Operacions de Tresoreria per a Consells Comarcals per tal de donar liquiditat a aquestes entitats locals i garantir les seves actuacions competencials. El préstec s'haurà d'amortitzar en dues quotes, el 50% als 6 mesos del lliurament i l'altre 50% al cap d'un any.
143 persones han participat en el projecte Un matí d'orquestra promogut per a Apropa Cultura i l'obra social La Caixa amb la col·laboració de l'Orquestra Simfònica del Vallès. En total s'han fet 16 sessions per portar la música a col·lectius que normalment no la viuen de prop.
Avui s'ha conclòs la iniciativa on hi han participat usuaris d'una desena de centres de serveis socials del Vallès. Persones amb Alzheimer, trastorns de salut mental o discapacitat intel·lectual han pogut fer tallers de música, conèixer els músics de la Simfònica i assistir a un assaig de l'OSB. Sònia Gainza, directora de Propa Cultura, ha explicat els problemes que tenen aquests col·lectius per accedir a la música.
No podien gaudir d'aquesta oferta cultural que sovint s'ofereix en un horari quan és la música de tarda nit. Per altra banda, usuaris amb unes necessitats segurament d'expressió o de no capacitat de fer silenci, que fa que l'entorn d'un concert tampoc fos el més adient. I per últim, usuaris amb unes necessitats de participació que una activitat d'aquest tipus els dona.
El projecte ha comptat amb la col·laboració de l'OSB, que, com explica el seu gerent, Òscar Lanuza, cada cop està més sensibilitzada amb el paper transformador de la música.
Entenem el rol de la Simfònica del Vallès com una facilitadora, com una entitat que el seu màxim objectiu és posar la música a l'abast i fer-la servir com a eina poderosa, poderosíssima, que és com a eina per emocionar, com a eina per transformar, com a eina al final per millorar una societat a molts nivells diferents, vull dir, a molts nivells diferents i des de moltes òptiques diferents.
Els tallers han estat dirigits pel musicoterapeuta Raúl Hernández, que ha confessat que molts dels participants, després d'haver tocat algun instrument o d'haver vist un assaig de la Simfònica, s'han animat a estudiar música o a comprar entrades per un concert.
I encara en cultura, a Bany de Masses de Sergio Dalma, Sabadell. Centenars de persones han fet cua de forma pacient a l'Estruc per parlar uns segons amb el cantant que acaba de publicar el disc Alegria, possiblement el més optimista de tots els seus treballs. Així el definia ell mateix en una entrevista al programa Al Matí.
Jo penso que és el que ens fa falta ara una miqueta, no? És el paper que hem d'adoptar, no? Ara, tots els que ens dediquem a tot això, i un disc que va néixer en ple confinament i que ara vegi la llum i poder estar aquí a casa i poder-lo presentar em fa molta il·lusió.
L'any que ve iniciarà gira d'aquest nou Alegria, però encara no se sap si tornarà a passar per Sabadell. I èxit també de la trobada de programadors del festival El Petit, la cita d'arts escèniques per a infants ha celebrat el 6è Encontre Internacional d'Arts. L'epicentre continua sent Sabadell i per això aquest cap de setmana hi ha hagut una trobada entre els diferents actors. Per Eulàlia Rivera, directora del festival, treballar en complicitat és fonamental per créixer.
Ens aporta compartir, no? Estem tots treballant en el mateix àmbit, en el mateix camp, i tenir aquest moment doncs, de repensar cap on van les arts per a l'infància, el valor que tenen, i treballar conjuntament buscant complicitats, crec que és imprescindible per créixer.
La programació del festival no s'acaba fins al dia 28. Dimecres hi ha una activitat a la Biblioteca de Ponent i el cap de setmana que ve la sala arriba d'Eslemaze, de Delija a Sint-Zilander.
Ràdio Sabadell. Entendre-ho tot de la meva hipoteca?
Ho firmo.
Ho firmo.
Que me l'expliquin sense compromís? Ho firmo.
Ho firmo.
I després triem quin banc contractar-la?
Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que inclou una cita amb un especialista perquè entenguis tot el que firmes, fins i tot el preu. Demana ja la teva cita a bancsabadell.com/hipoteques.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Esports.
L'etapa d'Antonio Hidalgo a la banqueta del centre d'esports s'ha acabat.
Hem arribat al final d'un camí i vull anunciar que li acabo d'anunciar a l'Antonio Hidalgo que deixi de ser l'entrenador del primer equip. Mai pensava que arribaríem a prendre aquesta decisió, però estem en un punt on realment necessitem un canvi de dinàmica.
Anunciava així el president Esteve Calzada la destitució del decà Novelles després de la derrota del Sabadell per 3-0 a Valdebebas i ja han començat el ball de candidats a substituir-lo. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Pau. Segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, el millor posicionat ara com ara seria Pedro Munitis, si bé existeixen d'altres opcions com l'exarlequinat Miquel Azparren. El president Esteve Calzada explica que no els quedava una altra opció que un relleu a la banqueta.
El nostre full de ruta era arribar al mercat d'hivern, veure com podíem millorar l'equip i que arribés un director esportiu que fes aquest mercat d'hivern i poder mantenir l'equip tècnic actual, no? Però és que estem en un punt realment que fas farai on estem a nivell de xifres i és un equip que està pensat per estar dalt i estem a baix, no? I s'ha de fer un canvi de manera immediata.
De moment, l'entrenador de l'any passat del Sabadell juvenil, Miqui Lladó, ha agafat les regnes de l'equip de manera interina. Demà, a 1:15 del migdia, compareixerà en roda de premsa Antonio Hidalgo per acomiadar-se del que ha estat casa seva els últims 2 anys i mig. Amb ell, el centre d'esports va aconseguir l'agònica salvació a Olot, va assolir l'ascens a segona l'any de la pandèmia i va consumar el descens el curs passat a la nova primera ref. Per la nova categoria de bronze s'havia construït un projecte a priori per lluitar per estada, però ara mateix el Sabadell continua immers en zona de descens, motiu pel qual s'ha decidit buscar un recanvi a la banqueta.
Un període molt intens. A Divisió d'Honor Juvenil, l'Ebro va sorprendre el juvenil del Centre d'Esport Sabadell i es va endur la victòria d'Olímpia amb un solitari gol a la segona part. Ens amplia la informació el nostre estudiant en pràctiques, Xavi Colomer.
L'equip saragussà es va imposar per 0-1 amb un gol de córner en una de les seves poques arribades. I és que el Sabadell va ser el clar dominador del partit, tot i que no va ser capaç de materialitzar cap ocasió. Aquesta derrota suposa el quart partit consecutiu sense conèixer la victòria. Tot i això, Marc Nomen, tècnic del juvenil, està content per la posició actual.
La bona notícia és que no guanyes 4 partits i segueixes a la part alta de classificació i això diu molt del que havíem fet amb anterioritat, però aïllant purament els resultats i sapient que hi ha coses a polir perquè si no haguéssim tret més punts en aquestes últimes 4 jornades.
Els sabadellencs es troben en la 5ª posició de la taula amb 20 punts i buscaran retrobar-se amb la victòria aquest dissabte al camp del Monte Carlo.
I a primera catalana, el Sabadell Nord no va poder passar de l'empat contra l'Atlètic Sant Just i segueix, Sergi, a la part baixa de la classificació.
Sí, els de Pablo Becerril, tot i avançar-se en el marcador amb gol d'Iker Baquera, no van poder aconseguir la victòria. Ara els arlequinats segueixen penúltims a la taula i per això el golejador arlequinat de la tarda lamenta no haver sabut mantenir l'avantatge.
Sabíamos que en casa nos tenemos que hacer fuertes contra un rival todavía más directo como el Sant Just. El empate dentro de lo que cabe no deja contento a ninguno. Al final quieres ganar los partidos contra los rivales más directos para coger distancia en la clasificación y sacarles puntos. Y al adelantarnos en el marcador, pues teníamos el partido controlado y nos han metido el gol este que nos ha dolido bastante, la verdad.
El Sabadell Nord tindrà un altre enfrontament vital contra un rival directe com és el Júpiter a la Verneda diumenge a les 12 del migdia.
Deixem el futbol i ens fixem en el waterpolo. L'Astralpool Natació Sabadell masculí es veurà les cares amb el Club Natació Barcelona, l'altre equip català a les semifinals de l'Eurocup. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Pau. L'anada serà el 12 de gener a la Nova Escullera i la tornada a Can Llong el 9 de febrer. El tècnic Quim Colet considera un avantatge relatiu el fet de tenir el segon partit a casa. Són declaracions a l'Hotel Suís.
La veritat és que el factor casa, tractant-se dos equips com els nostres, no crec que influeixi massa, però sí, bueno, millor la tornada a casa, sí.
Tots dos equips, precisament, es van enfrontar dissabte en Lliga amb victòria ajustada del CNB per 9-8. L'altra semifinal a l'Eurocup serà un duel fratricida entre italians, Ortigia, Palermo. I avui també s'ha sortejat la segona fase de l'Eurolliga femenina. L'Astralpool organitzarà un dels grups a Can Llong del 10 al 12 de desembre i es veurà les cares amb un altre català, el Mataró, i amb dos hongaresos, el Dunajvaros i el Ferencváros. Només els dos primers passaran als quarts de final. Tot després d'una primera fase immaculada a Passos de Ferreira, on va debutar la canadenca Gurpreet Sohi. David Palma és el tècnic del club.
Molt content també de amb la incorporació de Gurpi, que s'ha adaptat superràpid, ens ha donat un rendiment molt bo amb període de temps supercurt i bueno, tot l'equip, no? Totes les jugadores a nivell de números a un rendiment molt, molt alt. Bueno, content de la feina feta i ja va començar a pensar en la següent fase d'aquí dues setmanes.
Abans, l'Astralpool femení té un petit impàs amb la disputa aquest dimecres del partit pel tercer i quart lloc de la Copa Catalunya a Can Llong contra el Mediterrani.
I en futbol sala, el derbi entre l'Escola Pia i el Club Natació Sabadell va caure del cantó nedador. Per 2-3 es van imposar els de Borja Burgos a Can Colapi gràcies a les grans actuacions d'Àlex Llamas i Josep Maria Martínez.
Llamas va marcar dos gols i va provocar el tercer i Martínez va ser l'autèntic heroi del club sota pals amb les seves múltiples parades. Llamas i Martínez.
Ya llevaba un par de partidos que me estaba costando el gol, encontrarlo, y yo creo que ha sido el lugar perfecto para meter los goles hoy. Y sí, lo que has dicho tú antes, la portería hoy, Jota, ha sido espectacular, ha sido muy importante.
Ja sabem que el camp de l'Escola Pia és un camp complicadíssim i sabem que és un camp petit, fa moltes ocasions, apreten molt i bueno, al final, no sé si victòria justa, jo crec que sí, però bueno, al final s'ha donat cap al nostre costat.
Per ocasions, la història podria haver estat una altra, però entre el desencert dels golejadors de la Pia i les aturades de Martínez, va ser el club qui va acabar somrient. El tècnic escolapi, Pedro Donoso, té clar quin és el motiu principal de la derrota.
El que gana el partido de Josep Maria, ¿no? Desde el minuto uno hasta el final, ¿no? Yo creo que ha hecho un partidazo, ya sabemos por qué está en el club y no está en otros sitios, y bueno, no, a mí no me sorprende, ¿no? Lo que desde aquí, felicitar a mis jugadores porque yo creo que han hecho un partidazo, yo creo que han hecho todo lo posible para que se quedaran aquí los puntos y bueno, por un par de ocasiones puntuales y yo creo que la actuación de Josep Maria, como tú dices, que ha sido una ocasión detrás de otra y bueno, y para eso están, para parar, ¿no?
Van ser 40 minuts en els quals en general va regnar l'esportivitat i el respecte perquè tot i que hi va haver fins a 5 expulsats, totes les vermelles van ser o bé per accions del joc o bé per protestar als àrbitres. Ara bé, al final del partit es van viure moments de tensió a la graderia sense que s'hagués de lamentar cap fet de gravetat.
I el Reial Club de Tenis Barcelona ha fet bons els pronòstics i s'ha imposat tant en el quadre masculí com en el femení en el Campionat de Catalunya Absolut per equips. Això sí, també han tingut un paper destacat als clubs de la ciutat.
Sí, el tenis Sabadell femení, havent de jugar una ronda prèvia per sorteig, va arribar a la final i es va proclamar subcampió, de la mateixa manera que ho va fer el Cercle Sabadellès masculí. En l'àmbit organitzatiu, recordem que el campionat s'ha dut a terme a les instal·lacions del tenis Sabadell. El seu president, August Serra, posa en valor tota la feina realitzada.
S'ha de planificar tot, has de veure les ocupacions de pistes, has de tenir tots els serveis de manteniment de les pistes de manera impecable, tot el tema de servei de... Has de fins i tot organitzar el servei de restaurant, el servei, tot el que és complementari pels jugadors, àrbits, tot plegat, pues, és una tasca important, però que nosaltres fem molt de gust i estem encantats de treballar per la promoció del tennis tant local com català.
Serra també ha apostat per seguir fomentant la base i es mostra esperançat per la fornada que ve de sota per tornar a curt termini a l'elit femenina estatal del tennis per equips després que es perdés la categoria fa unes setmanes.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
A tu, Pau.
Fins aquí el Notícies Vespre d'avui. També podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o mirant la web radiosabadell.fm. Tornem demà a partir dels butlletins de les 10. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.